les noves tecnologies. Qui o què la va influir perquè es dediqués a aquesta professió de mestra i què significava això per una dona en aquella època?
A mi em va influir molt la meva mestra de pàrvuls, senyora Adela Traité, una persona excel·lentíssima que la Bisbal ha deixat un record imborrable. I després també la meva vocació. M'agradaven molt les criatures i em sentia bé fent de mestra. Després, jo tenia molta il·lusió per fer-me independent. I en la meva època, per estudiar, gairebé que havia de ser de mestra, perquè jo havia de fer-m'ho sola, perquè a casa meva érem 6 germans i no em podien pas enviar a l'universitat ni a l'institut. Per tant, de dalt a baix m'ho vaig fer jo sola, anar desxifrant.
Com s'ho va fer vostè sola i en aquella època com es podia fer, si es podia anar a classe
no,
o
no? No, no.
I en quins anys era això? I si després es va anar, quin altre sàpte, llavors això... va explicar de quina altra manera es formava, que si llegia unes revistes i no sé què.
Ah, això sempre.
Doncs això, sí. Més o menys això.
Principalment, bueno, amb això jo vaig estudiar tot sola, m'ho vaig anar desxifrant jo, i vaig acabar l'any 33, que és el mateix any que vaig fer les oposicions. A partir de llavors jo sempre, i fins que vaig acabar, que em vaig jubilar 70 anys, sempre vaig procurar d'estar al dia, en tots els aspectes. Per tant, vaig comprar moltes publicacions. A més, tenia el meu marit, que era un home que era purament dedicat a l'ensenyament, que també això em va ajudar molt. Per tant, vaig mirar d'anar seguint l'evolució dels nostres temps, que vam viure a l'escola.
Permanent hi havia llavors.
Llavors hi havia la revista pedagògica i moltes altres publicacions, no sabria com dir-t'ho ara.
Era una mena de reunions o de...
I de tant en tant, sí. L'inspector ja els presidia, ara amb una escola, ara amb una altra, ens reuníem els mestres. Generalment, bueno, s'exposava un tema i generalment també es donava una lliçó pràctica. Aquell dia, eh?
Ara li preguntarem doncs, com va començar, eh? Doncs, quines eren les condicions de la seva feina quan va començar, quin horari feia, com era l'alumnat, el sol, què comptava l'aula...
Vaig començar a cursar. I l'escola era bastant nova, el que llavors no es dotava de gaire material. Eh? Teníem lo imprescindible i ja ens espavilàvem, de totes maneres. L'horari era de 9 a 12 i de 2 a 5. Hi havia poca estona per dinar perquè entremig teníem unes barriades de cursar, tu ja els saps, i perquè tinguessin temps d'anar a dinar les criatures i tornar, i després a l'hora de sortir que no es fes fosc. Per això és que ja a les 5 miràvem d'acabar tot.
I les condicions com a mestra, que fa el sol?
El sol? Cobràvem nosaltres 250 pessetes al mes, però quedaven reduïdes a 47 duros perquè l'estat es quedava un tant per cent. Eh?
Però la feina era molt més reconeguda, no?
Potser... Això ni parlar-ne. La mestra o el mestre era una persona distingida al poble. Això en tots els aspectes. Potser també fèiem els possibles per guanyar-nos-ho.
Que no era correspost al prestigi amb el que es cobrava, com es fa...
Ah, no, ni pensar-hi. Es va fer cèlebre aquella frase de que es passa més fam que un mestre d'escola. Que tampoc és veritat, això, eh? A més, en un poble petit, la gent se solien donar mil coses, eh? Fer obsequis, que també sembla que no hi també ajudaven.
I l'escola com s'organitzava en aquesta època? Perquè la direcció, la duia
l'unitària... No. Era la unitària, si era unitària, el mestre ho feia tot. Eh? Era director, era mestre, tot de dalt a baix. Però a base de bona fe i de treball també ens organitzàvem, eh? I mira, mentre estaven uns fent una redacció, els altres llegien, i mentre els altres feien un dibuix, els altres resolíem el problema. Bueno, ja t'ho combinaves, i tothom tenia feina.
I com pensa vostè que van viure els mestres d'aquesta Segona República?
En general bé. al contrari, vam tenir més mitjans, llavors es va introduir ja l'ensenyament del català, que llavors la dictadura d'en Primo de Rivera i totes aquelles coses havia sigut prohibit, i no van passar ni cap inconvenient, al contrari.
Hi havia ganes de fer coses i dinar?
Sí, que n'hi havia ganes.
I en aquella època hi havia alguna línia pedagògica?
Mira, n'hi havia diverses, eh? Havien sorgit el Montessori, el Decrolí i d'altres. Doncs mira, t'agafaves de vegades una mica de cada un, eh? El que et semblava, i sobretot el teu sentit comú. Perquè tampoc no era el mateix fer de mestre en un poble petit de fer-ne amb una graduada només amb un grup. La cosa canviava molt, eh?
I en aquesta època com creu que es veia l'educació pel que fa des del punt de vista del govern, de l'estat o així, i des del punt de vista del mestre i des del punt de vista de la societat en general, o sigui dels usuaris?
Dels usuaris, sí, el mestre se li tenia molt respecte, eh? I quan el mestre, per exemple, si els pares eren normals, no, com cal, normals, doncs si el mestre em posava un càstig, el pare em posava un altre darrere. El mestre tenia, es partia de la base de que sempre tenia raó, o la majoria dels vegades. Suposo que això també es devia fer segons el mestre, però...
Però l'educació, com es veia? O sigui, que es... anava pel futur...
Jo ho crec que sí.
Es donava importància.
Sí, sí, molt. Més que l'instrucció. I jo encara ara és l'hora que encara li dono més importància a l'educació que a l'instrucció.
I vostè quin model de persona volia formar? O feia falta formar en aquest...
Un home o una dona capaç de moure's a la vida, recte i honradament. Fuja de molts subterfugis, però que el que tinguessin fos ben sòlid. I sobretot això, que sabessin desempallegar-se. Ensenyar-los a pensar, no solament a engargallar-se quatre coses de memòria, que n'hi ha algunes que també es necessiten saber. Eh? Per exemple, si tu vols saber les capitals d'Europa, doncs aquí sí que no queda més remei que fer servir la memòria. Però, si no, l'altre, purament raonat.
I els continguts acadèmics més importants que trobava en aquesta època?
Què vols dir?
Que si donava més importància a les matemàtiques...
Sí. Matemàtiques i llengua, eh? I sobretot les matemàtiques encarades des d'un punt de vista pràctic, eh? Que ho siguessin bé, que sapiguessin buscar un descompte, un repartiment proporcional, un tant per cent, etcètera, etcètera, i fora maquinetes, perquè jo a la meva època final les maquinetes les vaig prohibir, perquè això és privar d'un raonament. Oh, la llengua molt i molt, cada dia, anant variant per això, els continguts, eh? Un dia faries un dictat ortogràfic, un altre dia una poesia comentada, un altre dia... mil coses, vaja. I sobretot també la llengua la cultivàvem perquè moltes vegades quan explicàvem una lliçó, després aquesta lliçó em feien fer el resum d'aquesta lliçó, i és clar, això els obligava a redactar, que ara es fa tot contestant sí o no, que es fa així. Doncs llavors sí, molt, ja estic enterada d'això. I llavors al contrari, fèiem un resum d'aquella lliçó, més bé o més malament sortia, però això els obligava primer a concentrar l'atenció sobre el que explicaves, perquè si darrere ho havien de tornar a explicar, i segona, que mentrestant deixaven anar la mà.
Després, amb la guerra, aquestes condicions de la feina que ens ha explicat, del tipus d'alumnat, els recursos, sobretot, m'imagino, com van canviar durant la guerra?
Durant la guerra hi van haver restriccions en moltes coses, no solament en l'escola. Em sembla que us ho vaig explicar aquest dia, que quan va venir l'hora de la festa del llibre, no hi va haver maneres de trobar uns llibres per donar a l'escola, però teníem un alcalde molt bon home i ens va portar taronges. Un serió de taronges.
I quant a coses, o sigui, a la importància de l'escola en general, es va descuidar una mica?
No.
Hi havia coses prioritàries?
No, descuidar no. El que passa que es vivia una època tan convulsiva que tampoc no es treballava amb la mateixa serenitat d'abans o de després.
I els recursos i el seu sou va minvar?
No, igual. Igual.
I els mestres com van viure aquesta guerra? O sigui, com es van mobilitzar?
Els homes molt mobilitzats. Els joves, vaja, però de moment tots, el meu marit, per exemple, n'era un.
Van haver de canviar una mica la seva manera de
fer. I llavors va ser així com vàrem fer coeducació, perquè fins llavors havia sigut només les nenes. Però llavors vam fer coeducació perquè, esclar, havíem d'absorbir tot el que podíem, no solament del mestre del poble, sinó que de vegades va ser dels voltants.
I la persona que s'havia de formar es va intentar formar amb altres criteris, superar...
No, jo, per la meva part, vaig procurar. Jo pensava el meu, però vaig procurar no influir-los mai de la vida amb la seva manera de pensar. Perquè si estaven partits, si uns eren d'un costat i els altres a l'altre, no teníem cap dret a influir en cap costat. Això tant durant la guerra com després, mai de la vida. Amb l'única cosa que em vaig poder traspassar va ser amb el català. Això sí. Així és que vaig poder jo, d'amagat, em fèiem una mica.
I vostè va ser sotmès a algun tipus de repressió o de...
No sé què dir.
Si vostè va estar sotmès a algun tipus de repressió...
Oh, després de la guerra, sí. Em van traslladar al cor del Pirineu Aragonès. Què hi vols fer?
Com ho va viure aquesta situació?
Era tanta la gent que passava per allà mateix, tan injustament, això sí que s'ha de dir, que mira, vaig ser un mes de la colla, que de totes maneres no hi vaig anar a viar-se, ja us ho vaig explicar. Aquí hi va haver una sèrie d'interessos creats, que el meu sou se'l va quedar la senyora que fins llavors havia substituït a la mestra a viar-se, i jo em vaig poder quedar a casa perquè jo tenia la meva mare malalta i m'interessava molt no deixar-la.
I aquesta situació tan conflictiva, com es va començar a superar? Com va ser l'evolució aquesta?
No ho sabria dir.
Que, clar,
sí, però van passar anys.
A poc
a poc. Jo vaig treballar sempre perquè, bueno, amb unes condicions, però a la Bisbal preparàvem els batxillers nosaltres. I per tant, com que no vaig anar a Bielsa, però em vaig quedar a la Bisbal i feia classes de batxillers tot el dia. Bueno, però com ho enfocaré? Sí, ja ho diré.
Això era durant l'època...
Pregunti una i vostè respon.
Un moment, és que no estem parlant.
No. Silenci, jo gravo i pregunteu qui sigui. Endavant.
Durant l'època franquista, al principi de tot, quan van haver el cop d'estat, la formació dels mestres va canviar? Com va canviar?
La dels que ja eren mestres, doncs no. És clar que ens van imposar una sèrie de textos que eren purament dels que havien guanyat la guerra, diguéssim, el cèlebre llibre verd i tants altres. I després hi havia els que tenien alguna graduació, per petita que fos, de l'exèrcit... No em surt el nom. Bueno, dels que havien guanyat, que els hi varen, amb un curset de 3 mesos o una cosa així, els varen fer mestres. És que aquesta gent no tenia formació i allà on van anar es va conèixer molt. Ja ho he dit.
Sabem que va fer un homenatge a la senyora Adela Treté.
Ah, sí.
I...
Jo crec que no hi va haver ni una alumna, no? D'aquesta època que vam anar amb una vela, que no l'adoro. Era una mestra extraordinària, en tots els aspectes. Després es la van traslladar al patronat a Barcelona I esclar, ens vam quedar sense ella. Però ens la vam estimar molt i ens va educar i instruir dintre del nivell que érem, que no es podia demanar més. Va aplicar el mètode Montessori, però tan bé que ni que hagués sigut la mateixa Maria Montessori.
També sabem que el seu marit va ser director molts anys i ens agradaria saber com va anar a canviar aquesta feina de direcció, com era, si es podia dedicar a les classes...
Al principi tenia la classe de la direcció, però després l'escola va anar agafant més volum i van haver més mestres i va ser impossible. O la direcció o la classe, si no, no es podia atendre tot. I llavors va quedar purament amb la direcció. I que tenia molta feina perquè llavors per ell passava tot. No, res d'agències ni de ningú, s'ho feia tot.
Jo volia preguntar que esmenava que després de la guerra, quan clar, hi havia tanta fam,
sí.
L'escola com ho va viure això? No?
Ah, mira, tothom mirava que si hi havia un tall de pa a totes les cases era per les criatures. Per tant, ells van venir, van anar vinguent a l'escola i van anar desorientant-se tot normalment. De mica en mica ens vam anar incorporant aquell règim nou, per força.
Què va canviar? Només així la llengua? Ui,
la llengua. No, la llengua teníem prohibit.
Què va canviar?
La llengua i, per exemple, d'història ja et donaven uns textos especials, que era tota una cosa purament de cares a ells. Després hi va haver una gran depuració dels autors, dels literats, que una de les coses que a mi em va cridar més l'atenció és que hi havia un llistat de textos prohibits i entre aquests hi havia en Platero i jo. No sé si el coneixeu, suposo que sí. Doncs em penso que és dir-ho tot.
I l'alumnat, no, el tipus d'alumnat que tenia era nois?
Sí, ells, persones normals.
Sí, però que d'alta més societat o més de...
Ah, no, jo sempre em vaig seguir-ne de tots colors.
Sempre.
I els primers, després de la guerra, esclar, es va passar un o dos mesos, un entreacte que no hi va haver classes, no hi va haver res. Doncs els primers que van tornar a les classes de batxillers van ser precisament els fills dels que l'havien guanyat la guerra. Aquells van ser els primers que van tornar. I jo tenia molta por que no vindria.
Just després de la guerra, que diguem que hi va haver les depuracions, com es va tornar a incorporar a fer de mestre? O sigui, sabem que això el batxillerat ho feia igual, però...
Sí, ui, això és que no te podria dir exactament l'any, però ui, va durar anys.
I on la van enviar després?
Després, no, jo podia triar la plaça llavors, però la cursa ja estava ocupada, que era la que havia deixat. I llavors jo volia quedar-me a casa meva, amb els meus pares. Oh, no, espera't. Ho estan dient, això?
Sí, però vostè no pateixi, ja plegarem, això.
Ah, bé. No, espera't, això... Ah, no, com vaig tornar a incorporar, el meu marit es havia incorporat a la Bisbal ja abans, que també l'havien traslladat. I jo volia anar a estar, com és natural, a la Bisbal, que era el meu poble i tenia el meu marit, ho tenia tot allà. Però a Bisbal no hi havia places vacants. I l'única vacant que hi havia allà a prop era Monells. I me'n vaig anar a Monells, que vaig estar-hi com una reina. Ho tinc de fer constar perquè els de Monells ho sàpiguen, que sempre els alabo molt. M'hi vaig estar un any. I llavors hi va haver una plaça a la Bisbal i vaig anar a la Bisbal.
Ens podria explicar com... Podria explicar com organitzava un dia de classe des de l'hora que s'aixecava, què feia, fins que acabaven les classes abans de la guerra? Sí, quan va començar vostè? L'horari, què feien?
A cursar?
Sí.
A l'escola de cursar?
Sí.
Ah, mira, espera't, que no sé si me'n recordaré.
Bueno, sí.
Mira, abans d'entrar a classe jo ja preparava les pissarres. perquè amb un unitari és anar amb un dimoni cada orella sempre. I començàvem, me'n recordo, fent una frase de cal·ligrafia allò, per ambientar-nos, I com havíem fet la frase de cal·ligrafia? Llavors, podien ja copiar-se la lletra dels problemes, perquè els hi posava sempre jo els problemes, res aritmètica, jo sabia el que necessitaven. Que agafaven la lletra del problema, solucionaven el problema i per tant ja tenien una estona de feina ells. I llavors jo agafava els... Bueno, això eren el primer i segon grup. I els petits llavors agafava i llegíem. Perquè si no, penso que ja no hauríem tingut més temps. Quan acabaven el problema, i ja havíem acabat de llegir també a la vegada, bueno, comentàvem el problema, corregíem, i llavors la classe de llengua, això sempre. Les matemàtiques i després la llengua. Entre sant els petits feien algun dibuix, Per exemple, un cop a la setmana els hi feia una historieta jo a la pissarra de dibuixos, quatre quadros, per exemple, així, i llavors ells, a la seva manera, es copiaven aquell dibuix i si sabien fer alguna frase, alguna cosa, ho aprofitàvem, que així teníem força estona de temps i nosaltres mentrestant fèiem la llengua. Llavors arribava l'hora del pati, anàvem tots al pati, quan tornàvem a pujar, els més petits generalment no havien acabat encara el dia que fèiem això. I amb els grans, moltes vegades fèiem la lectura, perquè jo hi donava molta importància a la lectura. Ja li donava en el moment d'escollir el llibre de llegir, el llibre de lectura. I després no era lectura solament, era comentaris i una sèrie de treballs sobre allò, vaja. Això al matí. A la tarda, a la primera hora, fèiem labor. I llavors els treballs manuals a les noies, que jo considero que eren molt més útils que els d'ara, que ja ho podeu dir si voleu, fèiem la labor. I així és una noia, després un altre dia se sabia allargar un vestit i clavar uns botons i una sèrie de coses que ara no sabeu fer. I després... Explico, I després, a la segona hora, fèiem, un dia era geografia, un dia història, un dia la cultura general, diguéssim, de llavors. Fèiem això. I se'ns havia acabat el temps, perquè jo sempre anava curta de temps, no sé què em passava.
I doncs així els nois tenien una formació diferent que les noies.
Els nois, amb segons què. Per exemple, el dia que l'hora que les noies feien la labor, ells feien dibuix, o alguna altra tonteria de treball manual que se m'acudís, no gaires, perquè ja teníem feina, no em recordo, mira, que feien els nois llavors. Dibuix sí que sé que el feien sempre a l'hora de que els nois feien labor. I les noies, perquè tinguessin temps de fer dibuix, les feia quedar una estona després, com els nois sortien, no miraven prim. Es quedaven i llavors elles feien el dibuix i no es trobaven a ningú. El mixte, durant la república, va ser mixte, I després com va anar allò? No, després al principi va tornar a ser, és que va tornar a ser altra vegada separat nois i noies, sí.
I de la república va haver aquest canvi de...
Sí, això mateix. Podria dir que alguna cosa que no és ben just al seu temps, perquè noi, fa tant temps, ja us he dit que jo sóc passada de moda. I en taules bipersonals teníem,
de dos en dos.
De dos en dos, sí. I sempre procurava que una de massa enredadida o que no era tan intel·ligent, que no es posés al costat d'una d'intel·ligent, perquè llavors ho copiaven tot. Esclar, es havia de mirar això també.
I estaven separats per edats dintre la mateixa aula o com estaven?
Dins la mateixa aula,
o tots en fila, o com...
No, les taules eren...
La pissarra era una sola al fons, o...?
La pissarra sí,
era una sola.
Però en tenia, no sé si tres a la classe jo de pissarres, perquè sempre tenia remenament jo, coses per fer, i de vegades, ja et dic, ens quedàvem una estona més, després, llavors també hi havia una cosa, es quedàvem fins a les 7, Gairebé tothom. Quan es quedava fins a les 7 del vespre i, per tant, ja tenien temps de fer coses.
I de música en feia alguna cosa?
Eh?
Música?
Res. Jo no en sé. Però no. Però vull dir que és una cosa, veus, tan bonica que és, i no se'n feia ben res.
Però festivals i actes així...
Ah, festivals sí.
No?
Que en fèiem. Ui. Els festivals. A la Festa del Llibre fèiem un festival. Però un festival que ens van veure obligats al final d'anar al teatre a l'Olímpia, en una sala de cine, perquè no hi cabíem a l'escola. I en havíem fet algun de molt bonic. Em penso que l'últim que vam fer el vam fer pel cinquantenari de que la Bisbal era ciutat. I vam ballar una pavana, que riu de tu, va ser molt bonic. Ara, teníem unes mares ideals, eh? Col·laboraven amb tot. Els hi van fer uns vestits a les nenes i als nois. Els nois els hi van fer uns fracs que ni fets un sastre.
Sí. Manca potser una mica, no, ara? Que Man... Ara, actualment,
sí.
Manca una mica.
Sí. No sé qui en té la culpa, si els pares o els mestres, això no ho he acabat de desxifrar mai. Penso una mica que no. Després van ballar a l'Areu Riera, van fer un nombre de gimnàs, bueno, molts, perquè la Festa del Llibre no es concebia sense un festival. I col·laborava tothom, perquè, per exemple, quan vàrem haver d'anar a l'Olímpia a fer-los, que ja no hi cabíem, ens cedien la sala per res, sense pagar res. Esclar, no hauríem pas pogut llavors, si havíem de començar a pagar coses. I érem de tan bona fe que un any el teatre principal, ja, que llavors encara no s'havia cremat, era ben igual que el de Girona, amb una mica més petitó, i però estava completament abandonat. I havíem pretès anar-lo a escombrar per poder dedicar-me. Ai, com hi penso. Dèiem, ja l'escombrarem i ja el deixarem. Així hem de bona fe. No em penso que ara no ho faríeu, això. Ja podeu riure, ja us deixo riure. Si me'n riu de mi mateixa.
Vostè preparava batxillerat.
Sí.
I com anava això del batxillerat? Vostè formava per al batxillerat, després es feia una prova d'accés a...
És prou, al final de curs anàvem a Girona i ens dedicaven un dia perquè hi portaven bastants batxillers.
Això cap a quina època es feia?
Tant com vam treballar això. Mira, tant com hi va haver l'Institut Vell, vam anar encara un parell d'anys allà a les Pedreres, que m'hi vaig trobar tan forestera, no em va agradar gens anar allà. Però a l'Institut Vell anys i anys hi havíem anat, me'l sabia de memòria, mare de Déu, ja com hi anàvem els de l'ingrés a ensenyar la SER, i ui, jo, feia molt efecte. Sí, ho fèiem així, saps? Tot l'any, això feia treballar molt, eh? Perquè l'assignatura l'havies de repetir i tornar a mirar, perquè si no, com ho hauríem fet? En un dia s'examinaven de tot.
I què feien? Una preparació tot un any?
Sí, sí, tot un any una preparació.
I llavors anàvem a fer
l'examen? I a l'examen final era a Girona. I els es suspenien o els aprovaven, una de dos.
Quants anys tenien els que es presentaven?
L'ingrés es feia 10 anys.
A 10 anys?
A 10 anys. I l'últim any en tenien 16 o 17. Perquè al principi, durant molts anys, van arribar fins a 17 anys. Ai, fins a 7 cursos van arribar. 7 cursos de batxillerat. Llavors n'hi van haver 6. Ja? Sí, ja van tenir temps. Això va suposar que nosaltres havíem de treballar també, sobretot al principi, perquè a dintre del programa de magisteri moltes coses del batxiller superior, que en dèiem llavors, no hi eren, eh? Per tant, nosaltres ens havíem de preparar degudament.
I això ho feia per lliure, no? No es feia pas tan formal com una escola.
No, per lliure, és clar. Totalment per lliure. Era per millorar el sou, diguéssim. Doncs gaire molts mestres ho feien, això, de preparar els batxillers. Fèiem això. Bé, bueno, doncs us ho he explicat tot. I ja cal que...
Vol afegir alguna cosa? Alguna cosa?
No, més val que no, perquè...
Vam descuidar taula?
No, penso que no.
No?
No. No, 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 no.
No.
Només és que sou mestres, que us recordeu que sou sempre el model de les criatures, eh? Encara que sembli passat de moda, però ho sou. I que tingueu un respecte a l'escola.
Però encara tenen tants models de coses que...
Bueno, és igual. No vulgueu ser un mal model vosaltres. No, però que sapigueu anar ben vestides a l'escola, sense dir aquelles paraulasses que de vegades diuen la gent, que no n'hi ha cap necessitat. Tot això, no vull pas si que ho digueu vosaltres, eh? Però que no s'hi caigui. Si jo ho he sentit de noies que, mira, no ho sé, m'horroritza segons que diuen. Trobo que no hi ha necessitat. Tenim una llengua prou rica per saber parlar sense dir baixeses. Ja està, sí.